Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Són a les 12 del migdia. Notícies. El Club Natació a l'Escala anuncia que es retira i que dissol l'entitat, un tema que va ser comentat en la sessió plenària de dilluns passat i que avui reconduirem i reflexionarem al respecte, recollint les veus i impressions en directes tant de representants del club com del consistori, com de l'equip de govern. Serà en l'obertura de l'informatiu d'aquest dimecres 31 del mes de juliol. Des del club s'acusa l'Ajuntament de desídia i diuen que han estat poc escoltats o poc ateses les seves demandes. Des de l'Ajuntament es diu que s'ha fet tots els esforços i s'han convocat les reunions que s'havien de convocar i es mostren optimistes respecte a que es pugui reconduir la situació de cara al reinici del curs escolar. És el tema amb el qual obrirem l'informatiu d'avui, on parlarem també en l'àmbit infantil dels nens del casal esportiu de l'Escala que han visitat l'Ajuntament acompanyats pels regidors d'Esports i de Joventut, Boran Mínic i Marc Frigola. Farem un repàs a l'actualitat cultural i tots aquells actes que hi ha previstos al llarg d'aquesta setmana a l'Escala, entre elles una audició més de sardanes a la platja aquest vespre amb la Cobla Ciutat de Girona. Avui mateix comença la pretemporada esportiva per al primer equip del Futbol Club en l'Escala, que jugarà la temporada vinent a la Primera Catalana de Futbol. Avui amb un partit contra un històric, la Unió Esportiva Figueres. 8 del vespre al Camp Municipal d'Esports. Demà dijous hi ha una altra cita històrica, la Cantada de Veneres, 42a Cantada de Veneres de l'Escala, amb els grups Porvó, Barca de Mitjana i l'Espingari. A partir de les 10 de la nit, mitja hora abans, engega la retransmissió en directe que en farem des de Ràdio L'Escala. El divendres comença l'últim cap de setmana de Portal Blau amb les actuacions en un escenari sempre bucòlic com és la Mar d'en Manassa, des de la graderia de la Mar d'en Manassa, amb l'actuació al fons i de taló de fons a tota la badia de Roses. Els tres concerts d'aquest cap de setmana són el concert Orfeus 21 el divendres, el 50è aniversari del disc Dioptria amb Pau Riba el dissabte i l'actuació d'Anna Roig amb l'espectacle La Tendrés, un espectacle dirigit per Àlex Cassanyes amb una autèntica beat band com a formació acompanyant d'Anna Roig. Tot això més el temps, una previsió meteorològica que ens apunta, segons Sergi Corral, que avui tenim un dia de cel serè, tot i que demà dijous hi haurà més presència de núvols. L'ambient és típic d'estiu, però sense excessos. De tot això en parlarem amb més detall al punt de la una, d'aquí a just una hora, en l'informatiu central de cada jornada a Ràdio L'Escala. Ara us deixem amb la continuació, amb la segona hora, del magazín Mar i Muntanya, magazín que elaborem conjuntament diferents emissores del territori. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Treball per tal d'orientar i acompanyar les famílies a la recerca d'un habitatge de lloguer assequible.
Doncs reprenem la informació dels butlletins.
Mar i Muntanya. El programa més refrescant d'aquest estiu. Mar i Muntanya en directe, 12:01 del matí. Un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Celrà i Ràdio Vilafant.
Doncs ara el que volem fer, us parlem, cada setmana us intentem acostar a l'ofici d'influencer, youtuber, instagramer, no? Aquelles persones doncs, que utilitzen la xarxa doncs, per fer-ne, doncs, no sé, no podríem dir un modus vivendi, no? Però sí una manera d'explicar doncs, aquelles coses, no? De comunicar. De cop ens n'hem anat cap a Celrà, el Lluís Salabert ha entrevistat a un youtuber que a més es dedica a temes de riure, podríem dir. La idea és conèixer-lo. A més, Lluís, no l'has entrevistat tu sol, que no, Lluís?
No, hem tingut dos col·laboradors d'aquí, molt joves, que coneixen el món de les xarxes i bueno, els hem cedit la possibilitat de fer-li les preguntes.
A més, hem pogut veure algun vídeo, has parlat amb un youtuber que es diu Esbai, d'aquí Salrà, molt, molt divertits els seus vídeos, molt del Barça, a més, he vist que és.
Sí, i bueno, això, i participen els seus fills, fill i la filla, o sigui que són la Santa Trinitat, i bé, escoltem.
Youtuber familiar, doncs escoltem aquesta experiència amb l'Esbai.
El món dels youtubers és un fenomen des de fa anys a les xarxes socials i molta gent del territori ho ha intentat. Entre ells, dos salranencs, Joan Guives i el seu fill, Marc Guives, que els tenim aquí. Parlant amb ells, en Marc i en Roger.
Què tal aneu?
Mira, aquí ja pensant per penjar nous vídeos.
Primer començar per explicar com és que us vau posar, bueno, t'has posat el nom aquest d'Esbai. D'on ve o és el teu nom?
Bueno, Esbai és una història molt llarga, és un nom de guerra, de quan en aquest país encara es feia el servei militar. Quan arribaves pues, allà de Novatillo, doncs t'agafava un veterano i ell tenia un apodo. El meu es deia Snoopy i l'altre es deia Batio. Llavors van decidir partir el nom i posar-me a mi Esbai. Llavors, quan vam crear aquest canal de YouTube, o per exemple els canals que també tinc a Instagram o Twitter, o... doncs sempre el meu arroba és @esbai, no? Llavors, evidentment, el guionista és el guionista perquè és el que escriu els guions. Ell normalment es prepara els guions i un cop ha preparat els guions, després comencem a treballar-ho. A més, falta una persona de l'equip, que és la nostra editora, que és la meva filla, la seva germana, la Sam, la Sandra, que és la que normalment ens edita els vídeos.
I com és que vau decidir un dia fer aquest canal de YouTube?
Bueno, això és cosa del guionista, vale? Aficionat pues, a YouTube, vam començar a mirar vídeos, pues, sobretot dels nostres referents a YouTube, pues, com poden ser pues, Auron Play o Rubius o With Michu, etc. I llavors pues, vàrem animar-nos a començar a fer algun petit vídeo, vale? Al principi, evidentment, amb pocs subscriptors, amb poques visualitzacions, i això pues, ha anat avançant, fins que algun dels nostres vídeos ha fet una mica viral, i aquí estem.
I ens podries explicar una mica de què tracta el vostre canal?
El nostre canal, pues, té diversos temes, no? El guionista també, no me'n recordo d'algun, us ho dirà. Però vaja, parlem de futbol, també, val? Fitxatges, actualitat, parlem de tant de futbol a nivell nacional com pot ser el Barça, Madrid, Europa, també ens agrada molt el futbol anglès, l'italià, i llavors també parlem a nivell local, ja que el guionista juga amb el Flaçà, doncs si tenim alguns vídeos de rivalitat Salrà Flaçà, n'hi ha un que es diu Gràcies Flaçà i algun altre, doncs de rivalitat, amb derbis que hem tingut, amb partits que hem guanyat, generalment sempre hem guanyat el Flaçà. I doncs també parlem, què més fem? Fem paròdies.
Sí, paròdies.
Fem paròdies. Paròdies hem fet, per exemple, la paròdia del Súbeme la Tele. Hem fet també
el
Despacito. Ara estem preparant aquest de Maluma. Vam fer el tag del reggaeton, que a nosaltres particularment és un dels que més ens agrada. Ara fa poc que acaba d'arribar a les 1.000 visualitzacions. Però és clar, aquí el que s'emporta la palma és el Súbeme la ràdio, Súbeme la Tele, que em porta, crec, unes 21.000, no?
Sí. I a part, al principi fèiem comparacions de temes, doncs, quotidians, que... I fèiem jocs, a l'Esbai sempre complir les seves promeses, i ens tiràvem gel al cap. O...
Hem acabat, pues, alguna vegada a veure qui tenia més visualitzacions o qui tenia més likes, i llavors el que perdia, llavors fèiem un ice booking, allà al jardí, ens remullàvem... fèiem una mica de tot, no?
Sí, sí.
Llavors també hi ha un altre tema que el solem fer bastant, que és el 20 coses sobre Esbai, sobre l'Eric, que és un altre dels meus fills que tenim a la Vall d'Aran, pues, pujant muntanyes tot el dia, allà es passa l'any.
Sobre Sam i sobre...
Sobre Sam, sobre la...
El guionista.
La Carme, sobre la Nina, bueno, sobre gent que ve, no? Ve i nosaltres pues, fem les mateixes 20 preguntes normalment i així veiem les respostes que tenen.
I quines són les xarxes socials que utilitzeu a part de YouTube?
pues utilitzem molt Twitter, Instagram sobretot. Jo el meu canal d'Instagram no té res a veure amb el tema aquest que estem parlant ara. Tinc un canal d'Instagram però 100% gastronòmic, és totalment dedicat a la gastronomia, bastant bé també, amb uns 1.500 seguidors. I en allà aprofitem cada vegada que pengem un vídeo, fem un corto, un petit, no? I el pengem a Instagram perquè la gent que ens segueix a Instagram pues, sàpiga que l'hem penjat. De passo també el compartim a Twitter i a Facebook.
I com podem observar en els vostres vídeos que parleu en castellà, això ho heu triat vosaltres o és perquè ho pugui veure més gent més arreu del món?
Bé, nosaltres evidentment som catalans i el nostre castellà és un castellà d'aquell típic de Salamanca, no? O sigui, la gent es fot un fart de riure amb el nostre castellà perquè no en sabem gaire de parlar en castellà. Nosaltres som d'aquí. Però a YouTube avui en dia, i se n'està parlant molt a les xarxes socials, doncs perquè arribis a un públic, pues és millor en aquest cas parlar en castellà. Per què? Nosaltres tenim molts de seguidors a Sud-amèrica, sobretot Argentina, Mèxic, Perú, tota la zona sud d'Estats Units, Florida, Texas, San Francisco. Llavors, clar, arribem a molta més gent, sobretot amb el tema de les paròdies. Arribem a moltíssima més gent. Aquí a Europa, doncs, sobretot Catalunya, la resta d'Espanya i també Itàlia. Itàlia és el segon país d'Europa que tenim més seguidors. Llavors, també, inclús l'altre dia ho estava mirant i ens surt un país raríssim.
Sí, Djibouti.
Djibouti, a Djibouti també tenim seguidors i gent que ens ha vist. Àsia, Japó, Xina, bueno, per tot el món, no? Sí. Però Sud-amèrica és dels que més, juntament amb Catalunya.
I vosaltres quins youtubers seguiu o creieu que són els models a seguir?
A veure, no per models a seguir, per mi. Per ell sí que, pues, els típics que avui en dia, pues, Wismichu, Rubius...
Sí, sobretot AuronPlay ens fa molt de riure.
A mi m'agrada molt AuronPlay, però, per exemple, Rick Jordi i el papa Giorgio, sí. No sé si vosaltres els seguiu, sí. Però riem molt amb ells, ens agrada molt. I, bueno, jo també miro algun vídeo d'influencers típics de moda i coses així, però vaja, per disfrutar... amb l'AuronPlay.
I no creieu que és molt complicat créixer a YouTube o creieu que pot haver-hi una altra plataforma millor?
És complicat créixer a YouTube, però els últims estudis que s'han fet es parla de que la gent jove, sobretot gent jove, no mira la tele, sinó que miren YouTube, perquè evidentment ho poden mirar en el moment que vulguin, poden veure el tema que ells vulguin. Llavors, nosaltres creiem que YouTube serà el futur. Serà el futur de... La gent no es dedicarà a mirar a la tele. Però també tenim el repte, i per això a vegades fem vídeos, de que ens vegi gent pues, de diferents edats, no? I, de fet, quan ens surten les estadístiques de la gent que ens mira, sí que els més joves són els que ens miren més, edats entre els 16 i els 23 anys, però també entre els 35 i els 50 pues, tenim un 22% de seguidors, que déu-n'hi-do.
No està malament.
I alguns de més de 65 anys.
Ostres, a bastanta gent li agrada això del YouTube, es veu. I parlant una mica dels diners, es pot guanyar bé la vida amb el YouTube o és difícil?
A veure, per guanyar-se bé la vida pues, hauries de ser un AuronPlay o... Aquesta gent estan parlant de mitges de 6, 7, 8 mil euros mensuals, a més dels bolos per Sud-amèrica i històries així. Nosaltres no aspirem a arribar a això, si és que no fem algun vídeo viral, sí. D'aquests que...
Alguna bogeria.
No? Alguna bogeria, però nosaltres no tenim aquest canal de YouTube per guanyar peles, sinó per expressar pues, els nostres sentiments i sobretot... perquè tenim una relació pare i fill pues, molt bona i amb l'editora igualment. Ens ho passem de conya, preparant els guions, preparant les paròdies i no aspirem a res més que això. Una altra cosa volia dir, nosaltres també parlem d'altres temes, no? Per exemple, fa temps enrere vam fer un vídeo que es deia El monopolio de los muertos. Vist així, sembla una cosa una mica... No? No, era simplement una crítica al monopoli pues, que tenia Mémora Girona pues, per quan se t'ha mort un familiar o qui sigui, pues que per un enterrament pues tinguis que pagar 8 o 9 mil euros. I el que no els té, què passa? El foten al forat? Doncs nosaltres el que proposàvem doncs és que hi hagués un mínim, pel que no vol pues, ni un ataúd de fusta de roure amb una creu dorada, no. Nosaltres simplement volem que ens enterrin, no? Però tampoc volem que els nostres familiars s'hagin de fer càrrec de 8 o 9 mil euros, que és una despesa. I llavors això fins i tot es va debatre a l'Ajuntament de Girona, sé que la CUP i altres grups van intentar doncs, fer-ho i s'està posant fil a l'agulla. I aquest vídeo, en canvi, té 100 i pico visualitzacions. I nosaltres és els que n'estem més orgullosos.
I m'has comentat que tens un guionista que està aquí i la teva filla també, que t'ajuda a editar. Quantes hores tardeu editant i fent els guions?
Uf! Les paròdies podem estar entre 3-4 hores preparant la lletra de les cançons, canviant la lletra, agafant els ritmes. Llavors l'editora, pues, com a mínim unes altres 5 o 6 hores més segur que hi està al fer-ho, no? Llavors també, esclar, has d'anar molt en compte de no posar música, perquè si no YouTube et castiga. Si tu no pots agafar ara, jo què sé, la bicicleta, pam, i posar-la així per la cara perquè et sancionen, et poden tancar el canal. Llavors tu has de treballar-ho pues, amb sons, amb diferents, no? Però que no surti tota la cançó exacta pel temes de copyright, bàsicament, eh?
I més o menys quan duren els vostres vídeos?
Els nostres vídeos, sí, guionista, poden durar, no?
Sí, sí.
No teniu un temps determinat, no?
O sigui, duren mínimament uns 4 minuts, 5 minuts, però també tenim vídeos de 12, 13, 14 minuts.
Sí, plus mitja hora.
Sí, el que passa que un vídeo llarg està comprovat de que no la gent se'n cansa o no el veu, llavors els vídeos bons per nosaltres solen ser vídeos de 6, 7, 8 minuts. És l'ideal.
I creieu que compensa aquesta feina que feu a canvi de les visualitzacions o el que podeu guanyar?
Nosaltres és que ens ho passem molt bé fent-te'ls. O sigui, nosaltres el que ens passem... Ara mateix estem preparant la paròdia aquesta de Maluma. Doncs és un xou, perquè, esclar, anar-li canviant les paraules i anar... És...
Sí, la gent no donava res per nosaltres i hem arribat a 22.000 visites amb un vídeo.
Clar. En el vídeo aquest del Súbeme la Tele, recordo que tu buscaves paròdia Súbeme la Tele a YouTube i sortíem en el número 5. O sigui, era molt fàcil, no? Buscaves i et sortien gent amb milions de visualitzacions i tal, i nosaltres estàvem allà al mig. Clar, què passava? La gent que buscava això per YouTube, clar, ens veia i clicava i mirava a veure què passava. No? Clar, per això és important, molt important, el títol quan tu penges un vídeo a YouTube.
I creieu que és el títol el que ha fet més fama en aquest vídeo que digueu que teniu?
Sí.
22?
Sí, sens dubte, perquè no és dels vídeos que nosaltres estem més orgullosos. Clar, perquè va ser una paròdia que la vam fer perquè el Barça remuntés el partit amb el Paris Saint-Germain. El vam fer 2 dies abans del partit. Érem molt pocs els que tenien confiança en remuntar aquell partit de futbol. Ho vam aconseguir-ho, i ho vam aconseguir-ho, estem segurs, gràcies a la nostra paròdia. Sí. Perquè hi vam posar-hi molta fe, i vam posar-hi de tot. Sí que és veritat que llavors vam fer l'altre del Despacito per remuntar la Juve, i no va poder ser.
I creieu que es premia més el títol que es posa en el vídeo que penjaràs que pas tota la feina que hi ha darrere? Perquè moltes vegades la gent posa títols enganyosos perquè la gent pitxi aquell vídeo i el vegi.
Sí, però, o sigui, quan tu fiques un títol en un vídeo t'han de donar ganes d'entrar. Per exemple, aquest últim que vam fer, vam ficar la moda i també s'ha de jugar molt amb la miniatura. Si fiques amb ell sol parlant, doncs la gent ja s'espera, doncs aquest ens donarà un rotllo aquí que no ens divertirem. En canvi, si són blocs o així, i es veu al mar, o per exemple les paròdies, i se'ns veu amb les bufandes del Barça i això, doncs la gent li dona més ganes d'entrar i doncs per això les visites.
I també jo que vaig estar mirant els vostres vídeos així per veure què fèieu, veig que us heu currat molt la introducció dels vostres vídeos.
Bé, la introducció és espontània, eh?
Qui l'ha fet? L'editora o vosaltres?
No, no, la introducció la faig sempre jo. Ah.
Però bueno, ja voler dir la de la paròdia del Súbeme la ràdio, no? Suposo.
O sigui, la introducció de cada vídeo.
Sí. Hola, youtuber, soy Esbai, no? Aquesta vols dir?
Sí, bueno, això sí.
Sí, bueno, això és espontània. Aquestes les faig jo i són espontànies. I no fem cortes, pràcticament. No fem adjuntar o tornem a començar. Generalment és una cosa que surt, pim-pam, i va bé. El que sí que té feina és ell amb els guions. Perquè, clar, quan preparem una cosa d'aquestes, ell els escriu, ell els fa, però jo, evidentment, no surto mai amb un paper. Llavors me'ls haig de memoritzar. O ell des de darrere, pues, amb un paper, pues, si em deixo alguna cosa, doncs m'ho recorda, no? Però no, pràcticament els raonaments això són a través d'un guió, però sí espontanis.
I parlant del vostre canal, que veig que té aquí 313 subscriptors, hi ha algun tipus de sortejos que tingueu pensat o coses així que es fan en alguns canals?
Ho havíem pensat, l'altre dia li vaig dir de sortejar alguna samarreta o així, de fer una samarreta pròpia, però ens volem esperar a arribar una mica més gent perquè doncs sigui més...
Sí. Saps? De moment, el premi que els hi donem en els nostres subscriptors, doncs és que el que guanya dels dos, el que estem fent i tal, pues és la imatge doncs, remullant-se amb una manguera o fent un icebook o...
Sí, inclús el vídeo d'un any a YouTube vam demanar a la gent que ens fes vídeos per poder sortir en el canal en aquest vídeo i bueno, van arribar 35 vídeos o així.
Aquest és molt bo. Aquest, nosaltres vam fer un any a YouTube, llavors vam demanar a tots els subscriptors que teníem que ens enviessin un corto, no?, d'uns 20-25 segons, pues, dient alguna cosa sobre que feia un any que teníem el canal. Vam rebre, bueno, més de 60 vídeos, els vam ajuntar tots i en aquest surt que es diu especial un any en YouTube, sí. Que surto jo amb un barret negre, sí, i una americana, sí. I tal, i amb aquest doncs, vam posar tots els cortes de tota la gent, no? Tota la gent felicitant-nos, animant-nos que seguíssim amb el canal, que s'ho passava molt bé, que en definitiva és el que nosaltres volem, que la gent que veu els nostres vídeos, doncs, es deixi de les cabòries del dia a dia i es foti un fart de riure.
I teniu pensat canviar la temàtica, per exemple, pujar algun videojoc o algo semblant?
Bé, aquest és el tema que tenim sempre amb ell. O sigui, ell sí que li agrada, perquè segueix també a youtubers doncs, que es dediquen a penjar vídeos de videojocs, tant del FIFA doncs, com d'altres.
Sí, sí.
Però jo aquí no hi vull entrar-hi. O sigui, en el tema dels videojocs, no. És una manera molt fàcil de tenir subscriptors i visualitzacions, però els meus principis no m'ho permeten. De fet, ja li vaig dir que si volia fer això, doncs que fes un canal de YouTube i que fes coses de videojocs.
I on soleu gravar, a casa o també graveu fora?
Gravem a casa, gravem a fora, tenim una GoPro que ens van portar els Reis. De fet, hi ha un últim vídeo gravat a la platja i amb imatges aquàtiques. Que...
Però sempre ho fem al menjador de casa.
Però generalment sí, a la tele busquem algun tema per posar el de fondo i llavors pues, tenim la cadira posada amb un tamboret i una càmera perquè agafi just... Bueno, una història.
De moment no tenim trípode.
A mesura que... Quan arribem als 1.000 subscriptors i comencem a cobrar algun cèntim ja ens comprarem aparatos macos i tal. Esperem poder-ho fer.
Sí.
I quina creieu que és la vostra aspiració a 100.000 o més?
Nosaltres no tenim límit. O sigui, el nostre seria arribar al milió. Nosaltres voldríem arribar a 1 milió de subscriptors.
Sí, arribem a 10.000 ja seria...
Sí, però és una cosa molt difícil si no aconsegueixes que un vídeo es faci viral. No sé si recordeu el del Fasca, que ha vist quasi tothom. Ell pel camí que un li fot un hòstia a l'altre i tal.
Caranchoa.
Vale, Caranchoa, no?
Sí, sí.
Pues aquest va aconseguir més d'un milió de subscriptors amb una tonteria. Pues en aquest li ha comprat al canal una casa d'ulleres de sol i li ha pagat una fortuna. Per què? Perquè aquesta casa d'Ulleres de Sol ja parteix amb 1 milió de subscriptors. Clar. O sigui, cada vegada que aquests pengen alguna cosa d'Ulleres de Sol, el 1 milió de subscriptors reben l'avís. Llavors li han comprat el canal, ara encara en xou aquest, que clar, aquest va fer aquell i no en farà cap més, segurament. No? Llavors, nosaltres no volem això, nosaltres volem seguir amb el nostre canal i fent temes els que a nosaltres ens agradin. No volem... Bueno, jo no sé si mai podríem arribar a vendre el canal, però no m'agradaria vendre el canal d'Esbai.
I digueu que feu diferents temàtiques en els vídeos. No us heu plantejat mai fer alguna cosa relacionada amb el poble de Celrà?
Sí. De fet, segurament abans que acabi aquest any intentarem fer alguna cosa amb el poble de Celrà.
Doncs estarem esperant aquest vídeo amb ànsies, amb aquest vídeo de l'Esbai que parli de Celrà. Estarem molt pendents al seu canal de YouTube, aquests vídeos que fan, i si ens expliquen doncs, coses de Celrà, doncs estarem pendents. És interessant aquesta proposta que ens ha portat avui el Lluís Salabert des de Ràdio Celrà, aquest youtuber, aquest l'Esbai. Així doncs ja ho sabeu, si el voleu seguir, doncs l'heu de buscar per YouTube i veureu els seus vídeos. Nosaltres el que ara farem al Mar i Muntanya és fer tres consells publicitaris i de seguida tornarem, perquè tenim el nostre convidat, parlarem de protecció dels animals, dels drets dels animals, amb una nova associació, coneixerem una nova associació que es diu l'Exànima. Nosaltres de seguida tornem amb més temes aquí al Mar i Muntanya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
La ONS Solers. Des del 1888, 130 anys d'experiència mantenint el secret i la tradició d'una curada elaboració artesanal. Salaón Solers. Vine a assaborir les nostres anxoves a la platja, a la Casa de la Punxa i no oblidis passar pel museu que hem obert a la Closa del Llop 40. Consulta en tots els detalls al nostre web anxoves.com. Salaón Solers. El gust per la feina ben feta patrocina la retransmissió de la cantada de veneres de l'Escala.
El Festival Portal Blau de l'Escala et proposa aquest estiu concerts amb grans noms de l'escena musical.
Paco Ibáñez, Pau Riba, Alfred García, Anna Roig i Àlex Casanyes, Big Bang Project, Marc Parrot o Clara Peia formen part de la programació del festival que té lloc de l'11 de juliol al 9 d'agost.
Compra ja la teva entrada a portalblau.cat.
A cercar els mars del nord. Hem explorat els deserts del sud. Fins arriba a tocar el cel als cims més alts. Fins a l'infern hem vist llocs foscos. Busquem aires nous i un sol brillant, caminant descalços, sentint-nos purs. I hem anat tan lluny que hem oblidat el que estàvem buscant. Potser ho tenim de... Creus que tot està perdut? Pots tancar els ulls? Sí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Informació i entrades a www.festivalperalada.com. Mari Muntanya. El programa més refrescant d'aquest estiu. Mar i Muntanya en directe, 12 a 1 del matí. Un programa de Ràdio Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs sí, tots nosaltres, totes aquestes emissores, fem possible doncs, que us puguem acompanyar cada matí de 11 a 1 en aquest projecte radiofònic amb el suport de la xarxa de comunicació local. Us dèiem, abans d'aquests consells publicitaris, abans de la pausa, us dèiem, us avançàvem doncs, que parlaríem doncs, dels drets dels animals, de protegir-los, i precisament parlarem amb la Magda Pujol, que ella és membre de l'ExÀnima, d'aquesta associació que barreja doncs, el dret, no?, que són advocats amb els drets dels animals. Explica'ns com sorgeix la idea de crear aquesta entitat. Benvinguda al Mar i Muntanya.
Bon dia, molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me. Doncs sí, us explico. L'ExÀnima és una societat, és una associació que hem creat ara fa poc, que parteix una mica d'una necessitat que ens vam donar compte que existia, no?, en el món de la protecció dels animals. I va ser una mica arran de la trajectòria que ja portem a nivell de col·legis d'advocats. S'han creat comissions de protecció dels drets dels animals. Són uns grups de treball, bàsicament, val? I gairebé tots els col·legis de Catalunya en tenen, estan agrupats a la comissió del Consell, que els agrupa tots, i bueno, fa molta feina, vull dir, fan feina de carrer, reuneixen amb administracions, quan veuen alguna cosa que no s'està fent bé, contacten amb els responsables per avisar-los, etc. Però llavors arriba el tema que quan toca fer una actuació, més una denúncia formal per un cas que ens arriba i que no se soluciona, només l'única via que queda és la denúncia, doncs no eren massa operatives perquè no tenien personalitat jurídica. Llavors, el que s'ha fet no només nosaltres aquí a Girona, no?, sinó tots els col·legis d'advocats a poc a poc estan creant associacions paral·leles a la comissió, que són independents del col·legi, però vinculades al col·legi, perquè som les mateixes persones, que el que fan doncs, és, a l'hora d'executar una demanda, a l'hora de personar-se com a acusació particular, a l'hora de tirar endavant una denúncia formal, poden actuar, perquè registrades al registre de la Generalitat, del Departament de Justícia, tenim una personalitat jurídica, un NIF, etc., i podem tirar endavant de forma independent totes aquelles actuacions que calgui en defensa dels drets dels animals quan veiem que s'estan vulnerant.
Tenim també en Guillem Planagumà, des de la Veu de Sant Joan. Magda, si el saludem, et saludem, Guillem.
Bon dia, Guillem.
Bon dia, Magda, un plaer.
Igualment.
Doncs si vols fer alguna pregunta, Guillem, tu mateix, el micros oberts, parlàvem d'aquesta actuació que pot fer l'ExÀnima, ara que us heu constituït, que teniu un NIF i que podeu actuar. Quines són les principals actuacions o en quines coses heu hagut de treballar ja?
Bueno, de fet, ens hem constituït perquè ja teníem coses sobre la taula que exigien una actuació a través d'una entitat jurídica, no? I, bueno, no ho sé, és que tenim molts temes que hi estem treballant, i quan realment es tracta de fer una cosa formal, no només de dir, ei, què ha passat això a la premsa o així, que aquesta també és una feina que volem tirar endavant, perquè no només és una condemna judicial la que busquem en un cas de maltracte animal, sinó a vegades només una condemna social per una cosa que no s'està fent bé i que poder no pot tirar endavant, doncs perquè no hi ha proves, testimonis per portar-lo a judici, o que no prospera, però que és censurable a nivell social, a nivell de xarxes, els mitjans de comunicació, si us hi fixeu, dia sí, dia no, treuen notícies relacionades amb temes d'animals, de maltractes animals o de problemes que hi ha amb animals que no se saben com resoldre i no es resolen de la manera legal que caldria fer-ho. I, bueno, bàsicament ens arriben casos d'arreu, de Girona, perquè som 8 membres que tots, la majoria, excepte jo, són advocats i especialitzats en diferents matèries. Quan és un tema administratiu perquè una administració no està complint el tema legal, doncs, disposem d'advocats especialitzats en dret administratiu. Quan s'ha de tirar endavant una denúncia, advocades que són advocades penalistes, de tot tipus, vull dir, ens repartim la feina en funció del que es necessita.
No sé si en Guillem vol fer alguna pregunta.
No, a mi m'interessa sobretot feu aquesta acció una mica com a grup de professionals del dret, no? Que suposo que que defenseu això, ara que en el temps que porteu constituïts, no sé, una mica la curiositat de saber cap a quines causes heu hagut de una mica defensar, quin tipus de... què són, no ho sé, ara dic, que sé, ajuntaments, són privats que són, no sé, grangers...
Hi ha de tot. Mira, a nivell privat, el que sí que ens arriba en molts casos de nivell privat i el que fem una mica és orientar, de dir, mira, m'ha passat això, què puc fer? Però jo què sé, és una persona que la seva gata, pues, no sé, ha anat amb un advocat i una mala praxis, amb un veterinari i una mala praxis, o el que sigui, no? O, llavors, orientem, en casos privats, tu, aquell animal té un propietari, és ella la que ha de fer la denúncia, o ell, i nosaltres orientem com s'ha de fer, que moltes vegades ja ho volen fer, però per desconeixement, o en un cas d'un gat que li han tirat un balí en una casa, i dius, bueno, pues això ja és un tema, has d'avisar els TEPRON, els Mossos, els Rurals, el que sigui, no? Però també estem portant casos de particulars en aquest sentit, i ara mateix estan al jutjat, vull dir, d'un veí que ha agafat un gat d'un altre veí i l'ha penjat. Vull dir, aquests casos...
O enverenat o el que sigui,
exacte,
no?
Llavors aquests casos els portem, però de moment, com que de manera més interna, més discreta, fins que tinguem la sentència del jutjat, val? I llavors sí que casos més mediàtics, bueno, ens arriba un cas, quan ens vam constituir, de seguida ens van avisar que a Ripoll s'havien matat a trets dos senglars, així, perquè sí, perquè estaven descansant en els terrenys del monestir. Llavors vam averiguar què havia passat, perquè això no es pot fer, anar en un terreny públic enmig d'un poble i tirar dos trets amb uns senglars i matar-los, que a més eren joves. I, bueno, vull dir, hem demanat, en aquest cas, què fem? Ens adrecem a l'administració, a l'Ajuntament de Ripoll, va trigar, però ens va enviar un informe del que havia passat, un informe tècnic de quan m'havia anat tot. Ens adrecem al monestir, al patronat de... al bisbat de Vic, d'aquí depèn el monestir de Ripoll, demanem un informe, també ens l'han enviat, ara estem contrastant i estem decidint si veiem que ja s'ha incorregut amb alguna il·legalitat, si es pot denunciar, si senzillament es tracta de parlar amb els actors que han intervingut aquí i dir, bueno, això no es pot fer, la propera vegada aviseu amb un refugi, amb un santuari que ja s'havia ofert, de fet un santuari per acollir aquests dos animals. Nosaltres estudiem què ha passat, ho mirem a fons i llavors decidim com actuar.
Pel que veig, actueu a tota la província de Girona, no? Una mica seria el vostre àmbit d'actuació.
Sí, 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 sí.
Comentaves abans que tu no ets advocada, tu ets periodista, a més, presidenta, com a vicepresidenta és advocada, penalista, diferents perfils és el que teniu. Quin és el vostre nexe d'unió, no? Com es treballa, no?, amb els perfils de persones que formeu part de l'associació?
Doncs precisament per això, vull dir, són perfils que ens complementem, hi ha advocats de diferents especialitats, civil, penal, administratiu, fins i tot fiscal, tot, i llavors a nivell de comunicació, clar, si en aquesta... jo per això sóc vicepresidenta de l'àrea de comunicació, hi ha una altra vicepresidenta que és de l'àrea penal, que és la Marta Pontcoberta, la presidenta és la Marina Vallosada, que és una mica... és la presidenta i també és advocada i fa una mica d'enllaç amb tothom, no? Però vull dir, hi ha una persona que és, pues, jo què sé, experta en noves tecnologies, advocada experta en noves tecnologies, i és la que està mirant tot el tema per fer una web, que s'està fent, per tot el tema com ens poden contactar per correu electrònic, tot això s'està fent. Estem una mica a les beceroles, ja us ho reconec, eh? Però el que ens interessava sobretot era crear-la, i això sí que està fet, tenir-la, que ja existís, i tot l'altre, tota la publicitat, tot ja ho farem, ja estem en ello, però ja poder ser operatius per si ens arriba un cas que cal actuar de manera urgent.
Guillem?
Bé, si no, abans quan s'ha parlat d'aquests, del cas, recordant una mica, del cas d'aquests senglars d'aquí del Ripollès, jo sé que aquí la nostra comarca hi ha molta, molta caça, evidentment, no?, regulada a vegades per temporada, no sé fins a quin punt, per una banda, doncs, aquest tema, no?, o sigui, fins a quin punt actueu, no?, en casos de caça, no?, els casos que porteu són relacionats amb la caça o, no sé, amb la pesca,
i fins
a quin punt aquesta activitat està regulada o hauria d'estar més?
I tant, perquè a més és el que dius tu, vull dir, aquestes activitats estan regulades i per molt que siguin legals, pues han de complir la regulació que existeix. I sí, mira, precisament aquest cap de setmana van fer una batuda de senglars excepcionals a Castelló d'Empúries, a la platja de Can Comas, van haver de tallar carreteres un diumenge a les 12 del migdia i ens vam adreçar a ells per mail, amb ells a nivell de policia local, avui s'enviarà instància a l'Ajuntament, demanant explicacions, que van avisar un dia abans, quan la llei diu que s'ha d'avisar 15 dies abans perquè la la gent que circula per allà, a veure, això què passa? Que els senglars s'espanten, fugen, poden topar amb vehicles que circulen per altres carreteres colindants que no estan tallades. Tot això, a veure, ens pot agradar més o menys que es faci, però es fa, doncs com a mínim, que es faci de manera regulada, i tant, que hi estem a sobre. I llavors, amb el tema de Ripoll, doncs evidentment, vull dir, es va fer, doncs volem saber com va anar i si és legal de la manera que es va fer, i si no, actuar. I amb el tema del senglar, doncs clar que hi estem a sobre, perquè hi ha altres maneres de controlar-lo, no només la caça, a vegades només és una excusa per dir aquest cap de setmana ens anem de cacera, vinga va, demanem un permís per una batuda de la nostra colla. I hi ha maneres molt més ètiques de fer-ho a la zona del Vallès, a la Serra de Collserola. Hi ha 4 municipis que s'han unit perquè tenien problemes amb senglars i que estan experimentant una vacuna que a més està demostrant la seva efectivitat. Tot això es fa de forma professional i científica, ho estan fent amb la Universitat Autònoma de Barcelona, a través de la seva facultat de veterinària, tenen personal investigadors destinats i estan obtenint molt bons resultats. Aquest és el futur. Tu, si no vols que els senglars t'entrin al teu municipi, el que has de fer és com els gats, controlar la població, no pots operar-los. Vale? Pues llavors, en el cas dels senglars, vacuna anticonceptiva, i aquesta serà la clau de futur.
Guillem, que volies afegir alguna cosa, eh?
Sí, no, exacte, bé, em sembla molt curiosa tots aquests
no sé
casos,
si
no?
En Guillem? Ep, digues, Guillem. Ep.
Sí, sí. Que em sembla curiós tots aquests casos, no? A vegades suposo que us deu fer la sensació que és com buscar el mal menor, no? És a dir, com això de la caça,
exacte.
No? Si sabem que potser ja és una activitat que es farà igualment, fer-ho de la manera més ètica possible, més respectuosa, no?
Exactament.
Com això de les plagues. L'altre dia sentíem aquí el Ripollès també la notícia de que s'està provant, no? I està funcionant també, exacte el que deies tu, no? Doncs repartir un aliment que esterilitza els coloms, en aquest cas era...
Jo
penso que aquests casos més flagrants potser en són una gran mostra, no? Com els de la caça, com el que explicaves abans d'enverinament de mascotes, no? Creieu que en casos així la tasca que feu, o potser una part de la tasca que feu, l'hauria d'assumir l'administració?
Home, i tant, totalment, perquè això que estàs dient, el tema dels senglars, te parlava que està en fase experimental, per tant, ara mateix no podem exigir als ajuntaments que ho apliquin, només que ho provin, val? I que contactin amb l'equip de la Universitat Autònoma que ho està experimentant, d'acord? Però en el tema del pinso dels coloms, que m'està cert, Ripoll li dona pinso als coloms, i està funcionant perfectament, i ha estat reconegut pel Col·legi de l'Advocacia de Girona amb un Premi Ànima pel fet de fer-ho, igual que 4 municipis més, aquí a l'Empordà, Vila-sacra, Hostalric, i ara no recordo quin altre municipi, però vull dir que hi ha molts ajuntaments, aquest pinso funciona, i es comercialitza, i és que és més, és que els ajuntaments que estan capturant amb gàbies trampa i retinguent animals, en aquest cas coloms, en viu, i aquests no, potser no ho saben, però estan incorrent en una il·legalitat. Nosaltres, si en detectem algun, el denunciarem, perquè hi ha una directiva de la Unió Europea que prohibeix la retenció i la captura en viu de les aus, i aquesta directiva és aplicable a l'ordenament jurídic espanyol. També la Llei de Protecció Animals prohibeix el maltracte animal, i això és maltracte animal, tenir tancats uns animals amb unes gàbies durant dies i dies, que és com es fa fins que els van a sacrificar gassejant-los, una altra cosa que està prohibida. És que a vegades hi ha ajuntaments que ho fan sense cap mala intenció, només l'ha de solucionar el problema d'una superpoblació d'animals, i no ho saben, que allò està no és legal. Bueno, ho sabran quan els arribi la denúncia.
Magda, molta pedagogia, no? Em fa la sensació que falta. Exactament. Potser també és una mica un dels vostres objectius, no? Amb la comunicació.
Totalment.
Tant,
amb la comunicació, per això...
Que potser hi ha ajuntaments que no ho saben,
exacte,
no? Com fer front a algun problema que hi ha d'aquestes solucions que comentaves, no? El pinso anticonceptiu,
sí.
O aquesta vacuna que comentaves pels senglars.
Uh-huh. I ajuntaments que ja se'ns adrecen directament, que ja ara perquè hem creat l'exànima, però abans com a comissió, Ajuntament de Roses ens va trucar després de tota la moguda dels ànecs de fa 4 anys, etc. Molt col·laboratiu, dient, escolta'm, que ara tenim gavines, que en tenim masses, com ho podem fer?
A l'escala també tenen aquest problema.
A l'escala també, vull dir, pues, que sàpiguen que hi ha empreses que en aquest pas el pinso no funciona, per gavines elles no mengen pinso, però hi ha empreses que tenen mètodes, els hi punxen els ous durant l'època de cria, els hi posen obstacles en allà on tenien. Vull dir, hi ha diferents, cada espècie té la seva.
Igual que amb el tema dels estornells, no? També que hi havia hagut antigament un projecte aquí d'en Jordi Serratal, precisament. Exacte. Que el teníem la setmana passada, un projecte de falcons, no? Falconeria a la ciutat de Figueres per espantar, buscar recursos, no?
Que sons potser, que els aforagiten.
Que els ajuntaments potser tenen pocs recursos, no? Per solucionar aquests problemes.
No tenen pocs recursos. A veure, l'Ajuntament de Figueres, el pressupost de l'any passat eren del 2018 150.000 euros per servei de protecció, de servei de lluita i prevenció integral de plagues, que els hi diuen. Bueno, estic parlant de l'Ajuntament de Figueres, però si Hostalric, Vilabertran, són ajuntaments petits, estan fent control de coloms amb pinso,
que es faci
no
de la
són
manera
ajuntaments
que, s'ha de fer.
Que tenen pressupostos milionaris. És molt més assequible, és que és més, molt més assequible i molt més viable, perquè capturant coloms, l'únic que aconsegueixen, també hi ha estudis que ho diuen això, que de fet un estudi del Museu de Ciències Naturals i de l'Agència de Salut Pública ho corrobora. A Barcelona s'està fent perquè durant 10 anys van estar capturant coloms d'aquesta manera, quan no existia el pinso, i en aquests 10 anys la població es va incrementar un 90%, o 95, ara no ho recordo bé. És perquè són espècies salvatges, que tenen un instint de conservació. Clar. Molt, i quan més en mates, que més acabes matant només les femelles, els petits, els malalts, els dominants es fan més forts i el seu instint de conservació diu, ep, a reproduir-nos més.
A reproduir-se més,
clar. Que aquí, si no, ens extingim, com els dinosaures. De fet, els coloms venen d'una branca dels dinosaures. Imagineu-vos si són resistents. Aquests animals no es poden controlar matant, perquè matant l'únic que fas és que n'hi hagin més.
Ara estem parlant dels senglars, dels coloms, que podríem considerar-los plagues, entre cometes, ho posem entre cometes, aquests animals que a vegades ens poden molestar, però el tema de les mascotes, ara que estem a l'estiu, que possiblement doncs, és un altre dels temes importants que segurament deveu treballar des de l'ex-ànima, el tema dels abandonaments.
Això és
un l'estiu. Comentes, Guillem, digues? No ens comentava res, sentíem, pensava que volia intervenir. El tema d'animals domèstics i abandonaments, les protectores. Això, des de l'ex-ànima, com es treballa? Perquè per un ajuntament també és un servei de més que ha de donar, no?
Ui, això és un drama, ara a l'estiu sobretot, i precisament aquí des on te parlem ara de l'Alt Empordà, que és un drama per tot, perquè és un abandonament d'un animal domèstic, d'una mascota, sempre és un patiment parell, físic, psíquic, de tot, i es porta molt malament perquè les protectores, els refugis, els bons refugis, els que els tracten bé els animals, estan saturats, els mals refugis intentes no portar-los perquè saps com acabaran, hi ha una llei que evidentment t'obliga a tenir xip, però moltes vegades reculls un gos, te surt un xip que no contesta, que és molt
controlar.
És molt difícil de controlar. I, bueno, el que passa que, de veritat, que xapó per totes les associacions, que nosaltres som una associació que ens enfoquem en una altra...
Sí, la branca més legal, no?
En una altra branca, però totes les associacions que tenen refugis o que busquen cases d'acollida, no sabeu pas la feina que fan de dir, un animal perdut, què fem amb aquest i com es mouen, com els hi busquen sortida, com acaben trobant famílies per ells. És una... De veritat que s'ha de reconèixer la feina que fan aquestes associacions, també,
Res, ens queda un minutet, no sé
ja?
Si molt, molt breu, se'ns acaba el temps. Una última pregunta més de caràcter pràctic. Si algú detecta algun problema, vol fer una denúncia o veu que hi ha un animal en mal estat, com es pot dirigir amb vosaltres, com pot contactar-hi?
A veure, ara mateix creant una pàgina web. A través d'aquesta pàgina web, que encara no tenim... Bueno, hi estàvem discutint el domini, eh? Vull dir, no sé si l'exànima.cat, .com, .org, en breu estarà operativa i allà hi haurà un apartat per enviar un formulari, per enviar-nos un e-mail, perquè la gent ja ens coneix, perquè tots els que estem aquí ja érem operatius amb aquests temes, ens contacta directament i moltes vegades ja fem, tot això que estem fent ha sigut a partir d'aquí, però per regular una mica serà a través d'aquesta pàgina web.
Interessantíssim això que ens explica la Magda Pujol, presidenta d'aquesta l'exànima d'aquí de Girona, aquesta associació doncs, que procura doncs, a nivell legal doncs, pels drets dels més vulnerables, dels animals que viuen a la nostra província. Gràcies per acompanyar-nos avui al Mar i Muntanya, Magda.
Moltíssimes gràcies, felicitats pel programa.
Nosaltres ara el que fem, posem una peça musical, posem Boney M, ens posem un tema de Boney M, de Rasputin, perquè recordeu que si us agrada Boniem, teniu una bona proposta aquest divendres amb el Festival Sons del Món, que estaran a Roses, eh? Escoltem, va, anem a entrar en boca per aquest concert del divendres.
Something about this outrageous man became louder and louder.
Interessant aquesta entrevista que hem fet, interessant aquesta proposta musical tan, tan xula, amb tant de ritme que ens ha posat el nostre company Víctor Grau, i el que volem fer ara és doncs fer el sorteig d'aquestes dues entrades per anar a la Cua Brava. Si teniu ganes de llançar-vos pel kamikaze o si pel contrari us agrada el Rio Tranquilo, doncs ara és el bon moment perquè obrirem línies perquè pugueu guanyar aquestes dues entrades que tenim en joc. El primer en trucar s'endurà una de les entrades i la segona persona que truqui doncs s'endurà l'altra entrada que tenim en joc. Recordem telèfons, Víctor?
Recordem i molt ràpid, diguem el número perquè la gent tingui temps de trucar. Vinga. Recordem que el nostre telèfon és el 972 54 63 02.
972 54 63 02.
972 54 63 02.
Doncs va, els donem una mica de temps perquè puguin trucar, que val molt la pena aquestes dues entrades en joc. El primer que truqui se n'emporta una, el segon una altra. Escoltem una peça musical i que truqui.
Ja estem dant una trucada, Mercè.
Perfecte, doncs ara l'agafem.
Help me put my mind to rest. Two times click and I'm acting low. A pound of weed and a bag of gold. Feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We
could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers.
Doncs ja tenim aquestes persones afortunades. Anem a saludar-los. Anem a saludar primer a la Carmen, que ens truca de Vilafant. Enhorabona, Carmen.
Hola, bon dia, moltíssimes gràcies.
A gaudir. A gaudir. No pensis que el meu company et donarà les instruccions per recollir les entrades.
Vale, tenim el, gràcies.
Tenim algun altre guanyador? Doncs saludem en Francesc. Enhorabona, Francesc.
Gràcies.
Doncs moltes gràcies per escoltar el programa. El mateix, no pengis, que el meu company et donarà les instruccions. Gràcies.
Perfecte. Diu-te que truco de Salrà, que abans no ho he dit.
Molt bé, perfecte. Moltes gràcies per escoltar-nos des de Salrà.
Gràcies.
Doncs nosaltres, res, ens queden 30 segons picadíssims per acabar aquest Mar i Muntanya d'avui. No ens dona temps d'acomiadar els nostres companys de les altres emissores, així doncs que em despedeixo d'ells. Demà ens escoltem de nou, repassarem tot el que s'hagi de repassar als nostres territoris i farem més Mar i Muntanya, ja pensant en aquest divendres que estarem a alta muntanya. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.
El remei per passar la calor és el Mar i Muntanya. Cada matí, d'11 a 1.
Les veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts saris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de L'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Salaón Solers. Des del 1888. 130 anys d'experiència mantenint el secret i la tradició d'una curada elaboració artesanal. Salaón Solers. Vine a assaborir les nostres anxoves a la platja, a la Casa de la Punxa, i no oblidis passar pel museu que hem obert a la Closa del Llop 40. Consulta'n tots els detalls al nostre web, anxoves.com. Salaón Solés, el gust per la feina ben feta, patrocina la retransmissió de la cantada de veneres de l'Escala.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i...